Sí, perquè tothom ho entén de la seva manera. I això va ràpid,
ja, eh? Un moment, ja ha començat, eh? Comences tu? Ho veus?
Sí, sí, aquí. Sigueu de nou, i com sempre, molt benvinguts a la sintonia d'Ona Codinenca, el programa Vivències.
Com tots sabem, el proper dia 26 de maig es fan eleccions municipals per escollir els ajuntaments de cada poble. El programa Vivències, com el títol indica, es basa principalment en recordar coses o fets que han transcorregut al nostre poble, històries de persones, de cases, de carrers, que han deixat una forta petjada en el poble. Avui, tot això ho deixem aparcat, perquè ara toca parlar d'eleccions municipals del nostre poble. La direcció d'Ona Codinenca va creure oportú que el nostre programa fos escollit, juntament amb altres programes d'aquesta emissora, per parlar d'eleccions a Sant Feliu. Tot l'equip del programa estem contents de poder-hi participar. Així que, nois, endavant. Comença aquí Vivències Especial Eleccions Municipals 2019. Endavant! Abans de començar el debat electoral, m'agradaria escoltar el nostre col·laborador Marià Hispano, que és un historiador, un gran historiador, ens digués unes paraules sobre el que és la democràcia en unes eleccions. Endavant, Marià.
Esperes una pregunta una mica de tesi doctoral.
Oh, no, però no, intentarem... tots ho hem de saber, això.
Sí, mireu, primer el significat de la paraula, que és poder del poble, o poder pel poble. Això et diu la magnitud del concepte i la seva profunditat. És a dir, són conceptes que es van escriure o es van pensar i es van reflexionar 6 segles abans de Crist, els grecs. Són els primers que cohesionen la necessitat de dir, bueno, que hi ha una voluntat de governar-nos, d'entendre'ns, i per tant de poder viure alguna civilitat una mica avançada. Per tant, des d'aquells primers instints bàsics, com són la compassió i la solidaritat, és a dir, fixar-se amb els altres, de si viuen millor, si viuen pitjor, i l'altre instint, que és la rebel·lia, de dir, jo això no ho accepto, jo crec que des d'aquell moment, en el que és la cultura occidental, comença una lluita que dura a Europa fins al segle XVIII i XIX, i fins als nostres dies, de com fem perquè tothom surti a la foto, és a dir, com fem que tot el poble, totes les dones i els homes participin de la seva governança. Jo per això crec que debats com aquests els hauríem de celebrar molt més, dic, des de casa nostra, d'allò com a Sant Feliuenc, que estic molt agraït a tots vosaltres de que vulgueu participar a la governança del meu poble, no? Perquè això que sembla tan senzill, tan fàcil, o que ho tenim tan interioritzat, sobretot la gent tan jove, ha costat moltíssim, perquè trencar cadascun dels privilegis dels poderosos, que sobretot es basaven en la violència per participar en com havia de funcionar el col·lectiu, ha costat moltes vides, ha costat molts disgustos, ha costat, per no parlar de l'eix de gènere també, perquè una cosa és tot el que ha estat la lluita masculina de la democratització de la societat i l'altra és quan els homes hem estat capaços d'entendre que la dona forma part constituent de la nostra societat, i això ha estat doncs, a partir del segle XX, tot i que elles van començar, i jo crec que elles han lluitat des dels neandertals per donar-se un significat a la societat, però jo crec que l'home progre li ha donat cabuda fa realment 150 anys. I per tant, jo crec que dies com avui han de ser dies de festa, i quan la gent anem a votar hem de saber que carreguem una motxilla de moltíssima gent, d'homes i dones, que han lluitat pas a pas pel que creien que era millor, sobretot pel seu entorn i pels seus fills. Aquesta és una de les característiques dels homes que ens diferencien de certs animals, que en aquest sentit jo penso que hem d'apostar, hem d'apostar per valorar la democràcia, perquè també és cert que les forces que es basen en altres cultures no democràtiques estan presents sempre. I per tant jo voldria agrair a tota la gent que està a les llistes, i que a Catalunya són milers, i que a Espanya són més que milers, i a Europa i al món, que lluiten per la democràcia, que crec que té un cost que val la pena.
Un moment, Pere. A veure, jo aquí tinc una xuleta, no?, i tinc diverses coses per preguntar, però serà més endavant. Però jo ara, primer presenta els candidats que tenim aquí.
Bé. És que després d'aquestes paraules del Marià, atinades paraules, es veu que ets un historiador, fas agafar de ganes de votar. Passem a presentar els representants polítics de les diferents llistes que es presenten a aquestes eleccions. En primer lloc tenim la representant de Junts per Sant Feliu, la senyora Mercè Serra Tacó. Bona nit, Mercè.
Hola, bona nit a tothom, i de veritat que estic ben tornada en aquest estudi perquè havia col·laborat anys enrere amb tots vosaltres. O sigui, que molt, molt contenta d'estar aquí.
Estem contents de tenir-te aquí també. Després ve la representant de Primàries de Sant Feliu de Codines, Carme Tura. Carme, hola, bona nit.
Hola, bona nit.
Què ens dius?
Mira, contenta també d'estar aquí amb vosaltres, que tots sou gent molt coneguda i que hem parlat moltíssim, moltíssim fent carrers. I bé, intentarem posar el granet de sorra.
Davant. I finalment tenim l'Arnau Ramírez, representant del PSC, els socialistes. Arnau, bona nit.
Bona nit, moltes gràcies. Jo no hauria de ser aquí. Hauria de ser el company, el José Páez, el número 3 de la nostra llista, però malauradament es va haver d'operar, encara és a l'hospital, i aprofito doncs, aquests micròfons d'una codinenca per donar-li una abraçada i el millor dels desitjos.
Tenim que dir que hi falta aquí els Esquerra Republicana, i hem de dir que en aquest moment doncs, estan celebrant l'acte principal a baix del centre cívic. Una altra ocasió ja podrà venir. Què més, Lluís? Tu que tenies alguna cosa per dir?
No,
comencem amb preguntes, ja?
No, un moment, que ara no hem arribat, no hi hem arribat. Enllaçant amb el que ha dit el Marià, jo volia fer-los una pregunta als representants dels partits aquests polítics que intenten ser els alcaldables, no?, de democràcia. Aquesta pregunta potser us pot semblar impertinent, però fa uns anys, al principi dels ajuntaments democràtics de Sant Feliu, un amic meu va sortir elegit regidor per un determinat partit. Ell va plegar al cap d'un any. I per què va plegar? Perquè quan el seu partit posava una cosa favorable pel poble de Sant Feliu, els altres partits li tiraven per terra. I al revés, el seu partit, quan els altres partits posaven un tema favorable a Sant Feliu, també ho tiraven per terra. O sigui que anaven malament. Vosaltres també feu això? O ho fareu? O si hi ha algun partit que no és el vostre presenta un tema molt interessant per Sant Feliu, l'apujareu, o dieu, com que és de la competència, no interessa. Però, és impertinent, però jo l'havia de fer.
Voleu començar?
Sí. Endavant, Mercè.
A veure, en principi, la filosofia nostra, del meu grup, de Junts per Sant Feliu de Codines, és de que fem tot el que fem en benefici, si és possible, sempre, de Sant Feliu de Codines. Per tant, una idea bona és una idea bona, la digui qui la digui. I és important, a vegades, sí que és cert que passa el que dius tu, Lluís, però una mica la nostra filosofia és aquesta, escoltar-la, entendre-la i mirar si realment creiem que és bo per Sant Feliu. I si és bo per Sant Feliu s'ha de fer. I estem aquí tots per fer coses maques per Sant Feliu, no per fer-nos aleguits els uns als altres. Per tant, doncs, jo entenc que si surt una idea bona, la digui qui la digui, l'haurem de vestir de no sé quin color, però fer-la, perquè és l'important.
Sí, jo estic absolutament d'acord amb això. La pregunta em sembla molt pertinent, perquè és que passa sovint. Hi ha idees molt bones que poden agradar a una majoria, siguis d'esquerres o de dretes o de dalt o de baix, i que sovint no veuen la llum, doncs, perquè la proposa el que no és el meu partit. Jo sobre això, per acabar, més que paraules, puc aportar fets. Jo, durant els últims 4 anys, he estat regidor de l'oposició, el govern que hi ha ara no té majoria absoluta, per tant, el meu vot no era necessari, i malgrat això he votat els 4 pressupostos que ha presentat el govern, del qual no formo part, perquè estic a l'oposició, i he votat les 4 propostes d'ordenances fiscals, i en totes dues ocasions perquè em semblaven que eren bons i perquè pensava, si jo fos govern, faria alguna cosa així, i em contestava a mi mateix, sí. Per tant, encara que no sigui govern, encara que no estigui a l'oposició, si són bons, si jo faria el mateix, per què ets de votar en contra?
Jo en dono fe, eh? Jo hi era.
Carme.
Bé, jo diria que... diria... bueno, estic nerviosa, de veritat.
No et preocupis.
No, doncs, tranquil·la.
Escolta, Carme, jo... per experiència, aquest programa no l'escolta quasi ningú. Tranquil·la, tranquil·la. Ni la família.
Però això no vol dir res, això no vol dir res. A veure, en principi dic que la democràcia és representació de tots, que quan es presenten en un ajuntament qui guanya, guanya, i qui queda a l'oposició també representa una part molt important del poble. Per tant, sempre he cregut que tots els que entren a l'Ajuntament haurien de participar de la feina de l'Ajuntament, hagin guanyat o no hagin guanyat. Per tant, crec que sí que s'ha d'escoltar tothom, i sobretot si un creu en la participació ciutadana, doncs, a veure, els representants que han posat una part del poble, encara que estiguin a l'oposició, crec que s'han d'escoltar i que s'han de tenir en compte les seves aportacions. Tinc la impressió que no ha passat massa, que no passa. O sigui, que l'inèrcia aquesta que portem de partits polítics, d'enfrontaments de dretes i esquerres, de no sé què, costa. Ja que ho diu aquell, doncs ja no ho faig. Crec. No he estat a l'Ajuntament mai, però he assistit a plens, he assistit a coses, i m'ha donat la impressió a vegades de que s'escolten poc des de dintre de l'Ajuntament. Llavors, jo sí, jo sóc partidària de que tots els que entrin a l'Ajuntament han de tenir la seva participació i se'ls ha d'escoltar, evidentment.
Però què us ha impulsat vosaltres a presentar-vos en una llista? Quin motiu?
Mira, a mi el que m'ha impulsat és el projecte Primàries. O sigui, jo sempre deia que no, mai estaria en un ajuntament, perquè ho trobo una responsabilitat molt gran estar en un ajuntament. Però el projecte Primàries m'ha motivat. M'ha motivat també el fet, el procés que estem vivint a Catalunya. O sigui, el procés després de l'1 d'octubre m'ha motivat també. Llavors, Primàries és un projecte que engloba gent transversal de tot tipus, amb totes les idees. Estem molt barrejats i això m'ha motivat moltíssim. O sigui, el fet, el que us deia abans de la democràcia, que hem d'escoltar tots, doncs el fet de poder treballar amb un equip de gent que venim de llocs que no ens coneixíem de res, que venim de llocs tan diferents i que hem sabut trobar un objectiu i treballar-hi, m'ha motivat moltíssim.
Allà que potser hi veuen una pega amb això, que gent que no es coneixia mai, ara perquè s'han apuntat en una llista.
Però jo des de l'escola, jo soc mestra, i sempre el que he potenciat sempre és la diferència. Amb els meus alumnes sempre els deia, sort que som 25 i som diferents tots, perquè això ens dona una riquesa increïble. O sigui, Déu en guard que fóssim tots iguals. Per tant, el fet d'haver-te de posar d'acord, de conèixer l'equip, de que tothom partim de la mateixa base. Quan vam començar Primàries no sabíem qui seria el cap de llista,
sí, sí.
Però nosaltres hi vam posar tota la il·lusió, i una vegada la gent ens va ordenar, entre cometes, doncs allà estem i allà treballem i no sé, i penso que estem fent un projecte molt, molt enriquidor.
Arnau?
Bé, jo vaig decidir implicar-me en política molt, molt jove. De fet, la primera cosa política que vaig fer, em sembla que tenia 13 anys, va ser escriure un article que em va oferir el que aleshores era cap de l'oposició i actual alcalde, el Pere Pla de Vall, em va oferir escriure un article, diu, m'han dit que escrius sobre la situació dels joves a Sant Feliu. Ho vaig fer i d'aquí doncs, fins avui, no? Jo ara tinc 30 anys, per tant, més de la meitat de la meva vida l'he estat dedicant a fer coses relacionades amb la política. Jo amb això hi crec molt, sé que és molt imperfecta, sé que hi ha molta gent doncs, que a vegades la troba feixuga, que no la troba del tot honesta, però jo penso que la política és la principal eina que té tothom, pensi com pensi, per fer un món millor. Al final, qui no s'implica amb la política acaba perjudicat, perquè la política es seguirà fent. Per tant, o t'impliques tu, o te la fas tu, o defenses els teus interessos, o alguns altres defensaran els seus.
Bé, com que la política ja ens n'ha fet una lliçó al Marià, potser que anem per regar la pela, no?
No, 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 no,
no, jo el que sí que volia dir que a mi el que realment em va motivar és el fet d'haver retornat a Sant Feliu, dels meus orígens, i jo, a més, com ja sap molta gent, jo treballo en un altre ajuntament. Llavors, el tema és que jo crec que el fet de treballar en un altre ajuntament m'ha fet conèixer moltes situacions i moltes coses. I he arribat a la conclusió que no n'hi ha prou d'anar a votar, que és molt còmode estar al sofà de casa, esperar que vingui algú, que t'arregli la vida, faci les coses com tu vols. I si algú t'ofereix, com em va oferir el Pere, d'anar a les llistes amb ell, i realment la manera de veure Sant Feliu i l'entusiasme i l'il·lusió que hi posa es correspon amb el que jo crec que s'hauria de fer, doncs era una ocasió que no podia dir que no. I la veritat és que és la tercera vegada que vaig a les llistes amb el Pere i jo hi crec. I com que hi crec, doncs repeteixo i espero doncs, que vagi tot molt bé perquè Sant Feliu s'ho mereix, home, es mereix un poble xulo, i tant.
Bé, el Pere Vallcorba, no el Pere, l'alcalde, amb aquests programes hem parlat moltes vegades de Castellarsol hi ha 800 llocs de treball i Sant Feliu n'hi ha molt poc. Ara la Rosita farà una pregunta pertinent.
Aviam. Als baixos de la fàbrica de Can Roqueta hi havia una antiga bugaderia, no? I estan a la venda o al lloguer. Algú de vosaltres creu que l'Ajuntament podia comprar o llogar i aparcel·lar-lo per fer petites indústries o nous llocs de treball? Qui comença?
Jo comença.
Si voleu, començo jo. A veure, d'entrada, llocs per fer coses en necessitem moltíssims. Mm-hmm. Aquest edifici concret és un edifici molt, molt, molt interessant, però clar, de moment s'han de fer negociacions, m'imagino, s'ha de parlar amb els propietaris, sí. S'ha de veure quines possibilitats hi han. N'hem parlat moltíssim, però clar, fer volar coloms no és
un edifici que està en lloguer, o
sí,
la venda.
Sí.
Més clar, l'aire, el lloguer o la venda.
Doncs llavors nosaltres...
I a Sant Feliu falta llocs de treball.
Evidentment que buscarem totes les possibilitats, evidentment.
Allà per cosa cultural seria estupendo que era local. Llavors, nosaltres hem de dir que som una colla de jubilats. Aquí el Lluís, l'Àngel...
Tots.
Som una colla de jubilats que ens diguem jubilats actius, que fem coses. Vàrem fer la festa del tèxtil, la preparem la festa de la pagesia i de les coses que pensem comprar, això és una... Vàrem acordar entre tots, dius-ho, que comprar a Can Roqueta seria un equipament de cultural de Sant Feliu estupendo. Llavors, allà, a Can Torrents, que es ven. S'ha parlat molt de fer el centre de dia. No
ho sé. El Pere ja va al bastó, ja comptes amb mi, oi? Jo també a casa meva.
Té allà el local que era l'indústria d'Imbassa, també, per comprar. Seria molt maco poder adquirir tot això, com ho veieu vosaltres. Una mica difícil, eh?
Si parlem de peles...
Qüestió de pressupost,
A veure, si parlem de diners, per poc que rumiem tots, la cosa va justa com la pell del nas, que es diu normalment. Vale? De diners allò regalats no n'hi ha enlloc. Ara, que és un tema que sí que nosaltres també ens ho hem plantejat de cara al futur mandat, de mirar si podem fer-hi coses, i vol dir buscar diners, i vol dir, si es pot, doncs, reconvertir-ho, perquè a més hi ha un pla urbanístic darrere de totes aquestes històries, i bueno, s'ha de fer feina aquí. però, a veure, no és que ho descartem, és que primer s'ha de buscar la pela, que és la cosa que acaba definint si es pot fer o no. Il·lusió per fer-ho? I tant, per fer-ho cultural, per fer-hi habitatges per gent jove, per fer-hi empreses petites que vulguin començar.
Daria molt, ja,
es poden fer moltes coses, moltes, però tornem a lo mateix. Vull dir, comprar un edifici, a veure, a la gent que el té, llevat d'alguna persona bona que n'hi ha a Sant Feliu i ens regalen un edifici xulo, la veritat és que normalment no passa.
Passa poc.
Sí. Que estem d'acord?
Passa,
no passa. I clar, si no hi ha, no hi ha els cèntims per fer-ho, és complicat.
Tornau com tu mires això.
A mi em sembla que qualsevol edifici o espai que representi una mica la simbologia del nostre poble, la nostra història, el nostre patrimoni, també el nostre patrimoni arquitectònic, hauria de ser susceptible de, com a mínim, ser estudiat per part de l'Ajuntament la seva adquisició. Dit això, és evident, com deia la Mercè, que el pressupost municipal és el que és. Jo quan vaig entrar a l'Ajuntament el 2007 era de 7, gairebé 8 milions d'euros, no arribava.
Estem en 4
i poquet. El pressupost de l'Ajuntament ha baixat moltíssim, especialment per llicències d'obres, que era el primer ingrés i ara no ho és, ara ni de llarg, ara ho és l'IBI. Però això no vol dir que no haguem d'estudiar. Per exemple, en el cas concret, recordo en aquell moment, a l'anterior legislatura, quan va sortir la Torre del Rellotge, ja hi vam anar, com a Ajuntament, hi vam anar amb diversos regidors, amb l'alcalde, vam negociar, al final no va ser possible, però també hauria estat una molt bona adquisició pel municipi. És evident, com deia la companya primària, és que sí, que falten equipaments, tant com siguin possibles, i per moltes coses, sobretot si són culturals. Jo em sona molt aquesta fàbrica per motius evidents a Roca Umbert de Granollers, és molt més gran, suposo que hi ha una biblioteca, hi ha espais per les arts, per la creació, per fer moltes coses, per joves, per gent gran. Jo crec que un espai així a Sant Feliu seria imprescindible. I per últim, no oblidem que tenim alguns espais que ja són nostres, gràcies a bones persones que l'han dedicat a tot el poble, com l'edifici de l'antiga farmàcia, que no està del tot aprofitat i que hauríem d'aprofitar.
Això és un altre tema, també, que ja se'n pot parlar.
Però acabem amb el de Can Roqueta, però no cal comprar-ho, és que això és lloga.
Es pot llogar sense compra, un ajuntament té força per negociar. El que hem fet, per exemple, no és el Condis, això no es fa en una tarda. Això es va negociar durant molt de temps, la Mercè ho sap bé. Un ajuntament ha de tenir aquesta capacitat. Lloguem-ho, potser ho podem llogar.
Així és com a Can Torrents, de dia, s'ha de comprar, són 900 i escaig mil euros, això ja és impensable per l'Ajuntament. Però Can Roqueta és de lloguer. No ho venen, lloguer. Si els compren, els hi paguen bé.
Com totes les coses de política, i això l'Arnau em donarà la raó, no sempre es pot explicar tot. Deixem-ho aquí, no, tot no, perquè si no, igual les coses, si les tens a mig parlar, llavors queda com queda, no?
I tu, Carme, què dius?
No, jo dic que nosaltres, a veure, des de primàries hem estat analitzant tots els edificis. Evidentment, Can Roqueta és un caramel, és una cosa fantàstica. Si realment trobéssim la manera de... O sigui, i la buscarem, si nosaltres estem, la buscarem, buscarem la manera de poder-ho llogar o de poder, no sé, comprar, m'imagino, no ho sé, perquè a vegades el propietari també li implica qui li negocia. Hi ha tantes coses en un poble que ara en aquest moment, ara, que intentaríem, i tant, és fantàstic l'edifici.
Aquestes senyores tenen alguna pregunta per fer?
Sí, jo voldria fer-ne una. Durant la propera legislatura, a Sant Miquel del Fai obrirà, sembla ser, de nou les portes. Hi ha la Diputació darrere, amb la qual suposo que faran molta propaganda. Teniu algun pla econòmic i de viabilitat per l'allau de visitants que en principi s'esperem que vingui?
Endavant.
A veure, jo veig que Sant Feliu ha de desenvolupar moltíssimes coses, o sigui, ha de fer el seu projecte de futur. Quin projecte veiem des de primàries? Veiem un projecte aprofitar l'entorn que té Sant Feliu de Codines, l'entorn que té Sant Feliu i els pobles que té al voltant, que tenim una riquesa increïble. Aleshores, evidentment, Sant Miquel del Fai és molt interessant, ens interessa, evidentment, però falten, a nivell de poble, falta tota una estructura perquè tot això es pugui aprofitar bé. Perquè què passa en aquell moment? Que si ve gent, doncs a vegades s'ha d'anar a menjar fora, a vegades no es pot quedar a dormir a Sant Feliu. O sigui, si tu vols fer un plantejament de turisme ben fet, primer has de de potenciar unes altres coses. Evidentment que això s'hi ha d'estar a sobre, s'ha de vetllar i no se'ns pot escapar de les mans, hi hagi qui hi hagi l'Ajuntament. Sant Miquel del Fai és un bé que tenim aquí mateix.
Sant Feliu és municipi turístic oficialment des de 1994 i jo crec que hauríem d'espavilar-nos perquè no fos cas que algú revisi això i ens faci perdre aquesta condició. Que entre d'altres coses, i l'economia també és molt important per la prosperitat d'un poble, fa que els comerços de Sant Feliu només estiguin obligats a tancar 4 dates l'any i no tots els diumenges. Per tant, què vull dir amb això? Sant Feliu és un municipi que ha d'estar orgullós de si mateix perquè Sant Feliu endins, i també com deia la Carme, Sant Feliu en fora, cap al seu entorn, tenim espais privilegiats. Si és que fa un segle els metges recomanaven que els pacients, sobretot gent asmàtica, gent amb problemes de respiració, que pogués venir a Sant Feliu a gaudir del clima, no? Per exemple, d'aquí l'entorn. Tenim molt que vendre a l'exterior i això doncs, passa també per apretar. Això ho hem fet tots els partits, la veritat. Pensem com pensem, ho hem fet tots els partits, apretar molt, no, és veritat, i estem tots molt d'acord en que Sant Miquel és una peça fonamental per nosaltres com a municipi i que l'havíem de defensar i que allò no podia estar tancat. Vam inclús mirar de poder-ho comprar, evidentment era inviable, però també vam tenir aquesta voluntat, no tots de dir, escolta, anem a veure quan val això, anem a veure amb la Diputació. Ho vam mirar primer amb el Consell Comarcal, jo recordo que en aquell moment era conseller al Consell Comarcal del Vallès Oriental, no? Bé, al final desitgem, com començava la vostra pregunta, que la propera legislatura estigui obert i és evident que falta, doncs, atraure a la gent de fora de Sant Feliu perquè vingui aquí, perquè consumeixi aquí, perquè coneixi el nostre entorn i no només en Sant Miquel, si és que per exemple el Museu Municipal, allà tenim un patrimoni que és un tresor i hi ha no gent de fora, hi ha gent de Sant Feliu que no coneix el tresor que tenim. Per tant, tenim moltes coses. Ahir al debat d'infraestructures parlàvem de la Sagrera. Què podíem fer per dinamitzar un espai com la Sagrera? Recordeu la fira medieval que s'hi feia? Sí. Doncs, hi ha una pila de coses, no és una ni dues. Hi ha moltes coses que podem fer per vendre, no només en fora, sinó també a la nostra gent, que hi ha molta gent que ha anat venint a viure de fora i que molts no ho coneixen. Jo crec que això ha de ser un esforç que fem tots i totes, pensem com pensem i estiguem amb el govern o l'oposició o on digui la gent.
Això és fer poble. Vinguis d'on vinguis.
Home, el que sí que és cert és que tenim, amb el tema de Sant Miquel, tenim una cosa important. Tenim la carretera que hi porta. Llavors és important que ens ho plantegem a nivell de com s'arribarà a Sant Miquel quan s'obri, si hi haurà serveis que se'n poden posar, si és que és tot, i fer promoció, el que dèiem, dels restaurants de Sant Feliu, el que s'ha parlat i hem parlat i portem tots en els programes de fer albergs, fer centres de caravaning, promocionar que hi hagi més hostals, coses que la gent es pugui quedar, això ho hem de fer tots, i pel que veig ho portem tots a les llistes, per tant és un tema de tirar-ho endavant. Que tenim la sort de tenir un poble en una situació per mi fantàstica, perquè estem veient sempre tota la Vallès Oriental i és fabulós, estem en un lloc molt maco.
Doncs sí. El balcó del Vallès.
I tant, és una carretera que a mi la carretera de Sant Miquel m'encanta perquè és una carretera com tranquil·la, com suau, com de mirar, és fantàstic. Sí. I sí, és cert que com deia l'Arnau també, el tema de promocionar-nos una miqueta, que hi ha coses que no hem venut bé a Sant Feliu, no ens ho expliquem prou. I, per exemple, el museu és una cosa bona, Solanes és una cosa bona, que com que no ho tenim tant aquí, també ens sembla que no està tan a prop, però també hi ha coses molt bones. Llavors tenim moltes coses a Sant Feliu, perquè hi ha moltes activitats. Tenim quantes associacions sent?
Només de culturals, 21, només de culturals.
Sí, sí, n'hi ha 100 i escaig d'associacions que fan coses per Sant Feliu, per tant vol dir que ens hauríem de potser una mica posar més les piles. Costa. Per què? Perquè funcionem tots doncs, bueno, amb la voluntat de la gent que hi és, apretant tots...
A mi ja fa anys que un economista em va dir que a Sant Feliu ho teníem tot, com a poble. Era a bona Barcelona, bon clima, l'entorn fantàstic, però no ho hem sabut vendre. S'hauria d'anar per aquí, d'anar a conèixer, no sé com, una promoció, dues, a Sant Miquel, no sé què.
Jo, mireu com a historiador i com a foraster que puc tenir una visió una mica des de fora, crec que hi ha un xip que ha de canviar en el poble, i és que la història de l'estiuetge ha mort. I per tant, sí que tenim una ciutat a 37 quilòmetres, que és una ciutat global del món, que molta gent, com jo faig quan vaig a Londres o a París, tinc aquesta sort, estic a 3/4 d'hora del centre i no m'importa fer un recorregut. És a dir, tenim una ciutat importantíssima en el mapa del turisme, que tu pots oferir un poble per anar a descansar per la nit, per relaxar-te, per estar en un lloc com les Solanes, amb piscina i tal, i baixar a veure del dia a Barcelona pel matí. Per tant, crec que és important saber que hi ha una història que s'ha mort, que ja no hem de buscar aquell turista que passi, que es quedi a dinar, que... Jo crec que hem d'anar molt més enllà, eh?
Ens hem de reinventar.
Perquè Sant Feliu, i això ho lligo amb que voldria que em contestessin una pregunta com a ciutadà d'aquí, el tema del transport públic, és a dir, la Segalers, ha baixat la zona en moltes parts de l'àrea metropolitana, aquí encara som zona 4, jo faig ús cada dia, i després la falta de dos microbusos horari nocturn, perquè els joves d'aquí, la gent que no sigui tan jove o els jubilats, puguin anar al teatre o al cinema a Barcelona i tenir dos microbusos que facin d'escombra i que tu puguis acabar a dos quarts d'una o dos quarts de dues a Barcelona una activitat cultural i poder pujar.
Totalment, i jo estic absolutament d'acord, i si em permets afegiria, pel que fa al transport, tenim molta gent gran a Sant Feliu, moltíssima, que ha d'anar a l'Hospital de Mollet, i les freqüències són espantoses, és a dir, autobusos directes hi ha un o dos per anar i per tornar, i si no has d'anar de Sant Feliu a Caldes a esperar, de Caldes a Mollet, fer la visita...
Jo sóc un d'aquests, que m'hi trobo.
Això no pot ser, vull dir, això és evident que no pot ser, nosaltres hem d'estar connectats, a l'Hospital de Mollet, connectats a Barcelona i connectats a Granollers també. Jo dono fe que el Marià va molt sovint en bus, jo me'l trobo cada dia, me'l trobo cada dia i això és una alegria. El que no és tanta alegria...
Us podeu juntar per baixar la zona tarifària.
El que no és tanta alegria és quan torno a vegades al migdia i veig persones grans que han d'anar de peu una hora a l'autobús, que no és molt poc, a vegades també perquè hi ha nanos joves que tampoc s'aixequen, però vull dir que un autobús no ha d'anar a tope i fan falta més freqüències. La gent gran no té per què anar de peu amb un bus ni té per què fer el que ha de fer per anar a l'Hospital de Mollet. Això és una salvatjada.
Mm-hmm. Això és una de les coses que l'Ajuntament no heu de tenir en compte, els que entrem a l'Ajuntament, molt important.
Lligant amb tot això de la mobilitat, vam estar unes jornades a Caldes relacionades amb la sostenibilitat també, o sigui, i la idea de futur és de potenciar moltíssim el transport públic, o sigui, els cotxes aniran a la baixa amb el temps. Per tant, això també ho hem d'incorporar. O sigui, hem de veure Sant Feliu en futur llarg i fer una programació a nivell molts anys. O sigui, no solventar el dia a dia, ara falta aquest bus, no, fer una bona planificació. Nosaltres hem parlat ja amb els segalers, s'ha parlat de transport nocturn, s'ha parlat de transport a Bellaterra, s'ha parlat de transport fins i tot dins del poble, perquè també Sant Feliu tenim pujades i baixades, ja ho deia el Manzius, no? Que era un poble...
Motorut,
amb esquena d'asa. Això, amb esquena d'asa. Llavors, què passa? Que la gent gran, jo ja vaig entrant en aquest terreny, sí, perquè aquest estiu he estat més que gent gran, amb cadira de rodes, i te n'adones de que és superdifícil. Llavors, la gent gran que viu als barris a dalt de tot, a la Bassella, per exemple, que has de baixar a comprar, doncs ve a pujar... Doncs buscar la manera de que es pugui solventar aquest problema també és important. Dic això de la gent gran perquè jo em pensava ben bé que venia a parlar de gent gran, eh?
Jo també.
Estem parlant de tot, però
ara parlem de gent gran, no?
Vinga.
No, però que això es havia mirat, el que passa que hi havia dos problemes. Una, que era deficitari perquè no tothom coincidia amb horaris perquè no, i l'altre, que hi ha estructures de carrers que és complicadíssim, i segons on t'hagin d'anar.
Ja,
vale?
que
no sí. Vol dir que no es pugui tornar a mirar, que sí. No es pugui arreglar, vale? Però que en el seu moment sé que es havia mirat, perquè n'havíem parlat, això.
Es pot aprofitar inèrcies, o sigui, coses, o quan el bus, jo que sé, per exemple, ara el bus que ve de Gallifa, que ve a portar els escolars a l'escola, doncs a lo millor podria recollir escolars nostres també i portar-los a l'escola, que viuen aquí a l'entrada del poble.
No, no,
a
que és com tot, és revisar-ho i tornar-ho a mirar, si és possible.
És posar el tema sobre la taula i revisar-ho. I després pensar que està venint tot una altra política i que es potenciarà molt el transport públic i que això ens anirà a favor. O sigui, que ja es trobaran solucions a nivell altres pobles, no només per Sant Feliu, que tota la infraestructura ens ajudarà amb aquest aspecte a trobar solucions.
Bé, com que aquest programa és un programa que es diu Vivències, jo volia fer una vivència personal. Fa 60 anys jo era solter, anava a Caldes, i a Caldes era un poble sense indústria, els balnearis no funcionaven, a Sant Feliu anàvem viento en popa, que tot d'abuela, que diuen, però què va passar? A Caldes van fer la variant, era pla, i és pla, i Caldes ens dona 50.000 voltes al poble de Sant Feliu, econòmicament, i en molts aspectes, no? Com ho tenim, lo de la variant? Perquè jo ja he vist tres projectes a punt d'execució, però sempre els he vist sobre el paper. Com està això? L'Ajuntament, el futur Ajuntament, hi posarà tot el que s'hi ha de posar i més, o ja ho faran els de la Generalitat?
És que està bé, el de la variant va bé, molt bé.
Hi ha un dibuix molt
maco. El projecte està aprovat, està pressupostat.
N'he vist tres d'aquests projectes.
No, està aprovat. Bueno, a veure, jo et dic el que diu la Generalitat, el que ens han dit a l'Ajuntament. El projecte està fet i està pressupostat. I val al voltant dels 30 milions d'euros. Què passa? Que la Generalitat, doncs, aquests anys tampoc han tingut diners, i quan els hem intentat apretar ens han dit que la cosa és complicat, que no saben com fer-ho anar, 30 milions, no? Jo, a veure, més ganes que jo, poca gent potser, perquè en tinc moltes ganes de la variant. Però és així, ens han dit que a la que puguin i disposin dels diners està tot a punt.
Jo fa 3 o 4 anys vaig acompanyar l'alcalde del Pere amb el director ja de carreteres i va demanar la variant. I com que va dir que no hi havia un duro, ell va dir, i per què ho tapen els sots? Doncs la pujada de Caldes diu, és que no hi ha ni un euro per tapar els sots. Però sembla que ja els tenen ara, i els han tapat els sots.
Home, la carretera de Caldes l'han arreglat unes quantes vegades,
bueno, però, Pablo, no ho han explicat.
Alguns deuen tenir.
I vam anar-hi, el vaig acompanyar, no ho sé, i es va dir que no hi havia un duro ni per tapar els sots. Ara ja els han tapat.
Clar, el problema és que no és el mateix tapar sots o carreteres que fer tota una estructura com han de fer aquí a Sant Feliu.
Jo sí, si em permeteu, jo entenc que sempre que venen eleccions municipals, és evident que surt el tema de la variant des de fa molts anys, no? I potser la gent que ens escolta pensa, ostres, que feixucs, no? Una altra vegada dient-nos que apretaran per la variant, ho faran o passarà com sempre? Hi ha una diferència, aquesta vegada, almenys des del nostre punt de vista, i és que, com recordava la Mercè, el projecte definitiu sí està aprovat, sí està aprovat, s'ha revisat, això la revisió va costar 10 anys perquè respectes al medi ambient, cosa que no feia anteriorment, ara ho fa més. Està aprovat, està pressupostat. Pressupostat vol dir que sabem el que val uns 30 milions, no que està pressupostat als comptes anuals de la Generalitat.
No, no.
Fins aquí molt bé. Ara sempre arribem al punt de, oh, carai, no tenim diners. Bé, això s'ha acabat el cuento, de no tenim diners. El govern d'Espanya va portar al Congrés uns pressupostos que per primera vegada a la història complien amb l'addicional tercera de l'Estatut, que en cristià això vol dir 2.200 milions d'euros per la Generalitat de Catalunya per infraestructures. 2.200 milions d'euros. Nosaltres necessitem 30. 30 de 2.200. Un cop la Generalitat tingui aquests diners al bideter, els pot destinar el que vulgui. Bé, els governs que sostenen el govern de la Generalitat van decidir votar en contra i tombar els pressupostos generals de l'Estat, que espero que puguem tornar a presentar ben aviat i que com a nou diputat espero poder-los votar a favor.
Arnau, has mirat la paraula clau que ja volia dir fa un rato. Diputat. Escolta, tu, quan estàs a Madrid com a diputat, escombraràs cap a Sant Feliu o més de cap a Catalunya i cap a Espanya, però escombraràs una mica perquè diu que el que té padrins el bategen. I a nosaltres ens agradaria que ens bategessin amb la variant.
Ahir vam fer l'acte sobre això, vam fer l'acte de presentació de la nostra candidatura i el nostre candidat, el Rubén López, va dir dues coses. Una, apretarem a l'Arnau per utilitzar l'eina de diputat. A mi em fa molta il·lusió, em fa una il·lusió espectacular, però no sóc més que una eina. I no una eina només al servei del meu partit, sinó també al servei del territori al qual representes. A mi m'han votat més de 750.000 catalans i catalanes de la província de Barcelona i la meva obligació no és només estar fent plens a Madrid. La meva obligació és preocupar-me del meu territori. I hi ha dues coses que no oblidaré mai. Una, que els fills d'una família treballadora, com ho és el meu pare i la meva mare, també poden arribar al Congrés dels Diputats, i dos, que si he arribat allà és en part gràcies a que el poble de Sant Feliu em va donar l'oportunitat de ser durant 8 anys membre del seu govern municipal. No tinc més que paraules d'agraïment i per suposat, doncs, durant els propers 4 anys tots els meus esforços seran per treballar per la gent que ha confiat en tu, només faltaria. Espero fer-ho bé.
Bueno, parlem de la gent gran.
Va, som-hi.
Deixeu-me dir una cosa de la variant. Jo vaig néixer ja sentint que hi faria una variant. I la veritat és que m'agradaria veure-la. I m'agrada molt això que diu l'Arnau, i picarem a la seva porta amb tot el que necessitem a Madrid. No, que hi són moltes les coses que necessitem a Madrid.
Bueno, ara sí, de la gent gran, parlem-ne. La qüestió dels malalts crònics. O sigui, els que no poden anar, no poden sortir de casa, no es poden moure. Creieu que el problema dels metges per ells està resolt? Tenen suficient atenció?
Bueno, ara mateix hi ha un servei des del CAP de metges que van a domicili.
És efectiu?
En principi, que jo sàpiga, sí.
Jo puc explicar l'experiència.
O sigui, quan jo que sí sé és de que el servei explicat pels metges del CAP, quan algú demana el servei, es va a domicili de la gent que no es pot desplaçar. No, i a mi no m'ha arribat cap queixa de ningú, a mi, eh?
I, ja. Jo tinc entès que de vegades és com aquell acudit que sabem tothom, que el capità diu una cosa, quan passen el sergento ja és una altra, i quan passen a l'altre ja és una altra.
Ja, no? Però normalment quan hi ha queixes difícil, ens arriben, eh?
És molt difícil que el metge arribi a casa, el que et passa és un auxiliar d'allà i és la que et diu, el metge m'ha dit això, has de fer això i això.
No, jo puc...
Ara, vull dir, si hi ha alguna queixa, hem d'anar amb la que surti de la gent gran?
En principi, amb sanitat.
Amb sanitat.
Benestar social.
Benestar social.
Benestar social.
Bueno,
jo entenc més que sanitat.
Si ho englobes a salut.
Però l'Ajuntament hi té alguna cosa a veure?
L'Ajuntament directament no, però ens podem interessar i apretar el que puguem, vale? Perquè la gestió del CAP no la porta l'Ajuntament.
Vale? Pensava que hi tenia alguna cosa a veure.
No, la gestió del CAP no.
Jo no crec que estigui resolt perquè...
A veure, l'Ajuntament el que fa és posar-hi el, en aquest cas, mira, en el que tenim ara és, hem facilitat el local, el manteniment, neteja i això, però la gestió no és nostra, vale?
És de l'assistenta, diríem.
No, és de la Generalitat.
No, és salut.
El Departament de Salut.
El Departament de Salut dona les ordres aquí de com ho han de fer.
Com funcionen és una cosa d'ells. El que passa que si detectem que hi ha una anomalia o un problema, sí que podem apretar, clar. Però si no ens ho diu ningú, no, eh?
Bé, un moment, tranquil·la. Ara amb el nou CAP que faran a la Fonteta...
Ah, això és tots.
Home, s'ha de felicitar.
És un projecte molt maco.
Clar que sí. I poder estarà més a la vora.
A la Mercè, que és la diputada de l'Ajuntament.
No, home, no, a mi no. Jo vull donar les gràcies a la gent que ha estat molt abans que jo, que durant anys han estat buscant, i això l'Arnau em pot donar fe, han estat buscant llocs per ubicar. Quan ja semblava que havien trobat un espai suficient, venia la gent, no ens agrada.
Les pendents, el problema dels pendents.
Que si les pendents, que si l'accés, que si no sé què. Ha sigut tremendo, sí. I ja dic, jo bastant menys que la gent que han estat abans, aquell cop que ha estat bastants mandats abans, ho ha viscut molt. I és horrible haver buscat tants i tants llocs. Finalment, aquí al costat del centre cívic, sí, entre l'escala que baixa als jardins, sí, i el que en diem la plaça dels Teletubbies, tothom diu això, allà al mig queda ubicat el lloc on faran aquest CAP. Serà un CAP xulíssim perquè tindrà 700 metres quadrats entre dues plantes i serà, jo penso que, un lloc molt, molt, molt ideal per arribar.
Molt ideal, però s'haurà de... La circulació per allà s'haurà de... Bueno, s'haurà de pa tot, perquè allà no passes...
Rosita,
si baixa un, no puja l'altre, i bueno,
un moment, ara,
és un caos.
Tal com estan allà al CAP, allà les monges, millor segur que estarà. Sí. Perquè allà sí que és complicat, perquè surten criatures de l'escola, perquè el carrer és estret, perquè és pendent, no hi ha lloc per deixar el cotxe, allò és més complicat.
Bueno, i la baixada del casal, veure, també déu-n'hi-do.
Jo crec que,
cantó,
que si està allà al cívic, jo no dic que sigui tot flors i violes,
és
però
més sortida.
Estic convençuda, sí, que trobarem la manera de que allò sigui fàcil per tothom.
Era la zona menys dolenta.
Home, és la zona menys dolenta, crec que és un lloc maco.
Sí,
la veritat, està enmig del poble del tot i és més accessible. Jo ho veig, bueno, jo potser m'equivoco, però jo ho veig més accessible. I una cosa que m'agradaria dir és que el projecte que està a la Fonteta, que és una font natural que hi ha a Sant Feliu, aquella font quedarà preservada perquè el projecte s'ha fet recular un parell de metres enrere. Aquella font queda protegida perquè si no la font s'anava en orris amb el projecte. I això sí que puc dir que el Pere hi va tenir molt d'interès, perquè van dir, ah, doncs ja ho tenim fet. I no, ni fet ni no fet. Tireu-ho enrere o si no, no ho tirarem endavant nosaltres. I si ho va aconseguir, està reculat el projecte i queda la font, doncs, protegida, amb la qual no la perdem, la font de la Fonteta, que per això es diu així.
Quantes alçades tindrà?
Dues alçades, i a sobre la teulada hi va el maquinari. Però hi haurà sales per fer recuperació, per gimnàs, per conferències o xerrades, el que faci falta, i em sembla que hi ha 7 consultes. I és molt maco, el projecte és molt xulo.
Quan està previst començar les obres?
A veure, el projecte, la llicència d'obres està firmada des del febrer, vale? La vaig firmar al febrer, o sigui que s'hauria pogut començar.
Però ara el concurs ha quedat desert, no?
No.
Com que no?
En principi la Generalitat tenen el permís sol·licitat des del mes de febrer, i ens van dir que podien començar quan volguéssim. Vale? Per tant, el que no farem ara és començar, vam dir nosaltres, començar amb campanya. perquè no ens semblava...
A mi em semblava tenir entès que el concurs havia quedat desert i que no...
En principi no hi havia cap problema per començar les obres, el que passa que vam dir que després d'eleccions.
I volia contestar...
Sí, sí, parla, parla.
Sí, volia contestar allò que deia la Rosita, d'aquestes petites coses, les petites coses que afecten els avis. La meva mare està en aquest cas, o sigui, la meva mare en aquest moment depèn totalment de tota aquesta maquinària, no? Llavors veig com funciona. En principi, des del CAP t'envien una doctora que ve a domicili amb una infermera. I això funciona bé, o sigui, la metgessa que ve i la infermera i tots són superatentes, molt bé.
Ve una infermera, però la doctora ve...
No, la doctora quan la... Sí, sí, Rosita, espera't. La doctora ve quan l'avises. El que passa és que els avis, hi ha tota una maquinària de telèfon, d'avisar, de no sé què, que no la dominen, o sigui, encara que ens sembla que tot és molt fàcil, però la meva mare, per exemple, diu... Carme, és que m'han tornat a penjar el CAP i jo ja li he explicat mil vegades que no és que la pengin, que és que hi ha una estoneta que deixen una miqueta, una espera, i elles, o sigui, no dominen. Llavors, encara que tot aquest servei sigui de la Generalitat, jo crec que des de l'Ajuntament sí que es pot apretar amb que petites coses que faciliten el dia a dia de la gent gran
el malalt.
Es pugui tirar endavant. Sí, perquè la gent gran es fan una muntanya, jo ho estic vivint ara. I
el malalt espera una resposta.
Clar, espera una resposta.
No, ja et trucarà la doctora. Sí. Ah, no, ja em trucarà quan?
Tot és una burocràcia
al cap d'un mes
que no l'acaba d'entendre.
Saps què vull dir? Al cap d'un mes truca la doctora. I si no et ve l'assistenta, bueno, assistenta, que és com una infermera, representa, i diu, no, ja li he dit jo a la doctora i ja m'ha dit això. El malalt vol parlar amb la doctora.
Sí, sí, sí.
El malalt vol parlar amb la doctora.
La proximitat
del malalt que està a casa, que no es pot moure.
Clar.
Vull dir, clar, són petites coses que a la gent gran els hi fa molta muntanya. I que ens farà nosaltres.
Sobre aquestes qüestions, que és veritat que en aquest cas concret no és una competència de l'Ajuntament, però l'Ajuntament al cap i a la fi ha de vetllar pels seus ciutadans i les seves ciutadanes, perquè a una persona gran no li vinguis a explicar, o a qui sigui, que té una necessitat, no li vinguis a explicar si això és cosa meva o no és cosa meva, el que vols són solucions. No saber si això és de l'ESA. Des de l'Ajuntament, igual que en l'àmbit sanitari, doncs en l'àmbit de les infraestructures per demanar una variant, o en l'àmbit de la defensa de les nostres escoles públiques, que a vegades ens han volgut,
també,
oi? I també, per què no dir-ho, els serveis d'emergències nocturnes, que nosaltres corresponíem a la zona de Caldes, són uns 25.000 ciutadans, entre els quals s'inclouen les persones que som de Sant Feliu, doncs que van retallar. I això també, retallar amb salut, és retallar també amb seguretat, no?
Però això sí que puc dir, una emergència nocturna, vull dir, he tingut una experiència fa
dos dies.
Sí. Fabulosa.
Sí.
Fabulosa. Va arribar al metge amb l'ambulància mecanitzada, fabulós.
Depèn de les coincidències. Depèn de si tens la sort que no coincideix amb ningú més.
Clar,
això ja és...
Pot ser.
Però no, la vida i el benestar de les persones no pot dependre de la sort si podem posar-hi els recursos.
Sí, esclar que sí.
No, s'ha d'anar apretant. Jo penso que quan hi ha deficiències el que sí que s'ha de fer és comunicar-ho i dir-ho.
Sí.
Perquè, clar, és difícil. Jo no tinc ningú gran a casa. Jo no. Per tant, és difícil que m'arribi en títol personal, com explica la Carme, a mi no em pot passar, jo desgraciadament fa molts anys que no tinc els pares vius. Per tant, a mi no em pot passar això. Però si la gent no ens ho comunica, no ens ho diu, és difícil de saber-ho. Perquè, clar, què m'arriba a mi? El servei que hi ha. Si el servei és el doctor o doctora amb una infermera que hi va, si ningú es queixa, he d'entendre que va bé. Vale? Perquè hi ha coses que la gent es queixa quan ha faltat pediatre, han de que no truca la gent. Clar, que quan t'ho diuen, llavors de seguida truques, i què passa, no? Però si no t'arriba és complicat.
És que la gent gran a vegades s'atabala molt amb aquestes petites cosetes, més que l'enfermetat que té li angoixa, es posa nerviós, tota aquesta...
Tinc una pregunta que té relació amb la gent gran.
Digue'm.
Tenim un local de jubilats molt bo,
sí,
però d'una accessibilitat bastant dolenta.
Sí.
Teniu previst algun projecte per fer un ascensor des del pàrquing?
Començo? Sí, comença, comença.
Recordo, ara ho contesto, però recordo quan vam impulsar la reforma, no, de l'antic xalet al que és ara, quan venia la gent de la Generalitat, quan venia la gent de la Diputació, perquè volíem esgarrapar calés per poder fer la reforma, que no era barata, ens deien, però és el pitjor lloc del poble per ubicar un casal per a gent gran. Que difícil que és arribar aquí. Nosaltres ja els hi dèiem, bueno, a Sant Feliu són tots pujades i baixades, carrers estrets, fem el que podem, no? Abans ho parlàvem amb el centre de salut, no? Però des de fora ens deien, esteu sonats, això aquí no pot ser. Després per això es va preveure coses que igual no s'haguessin fet en altres indrets, com la rampa que es va fer, i obres que
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, i tant.
L'ascensor, home, no, honestament, no és una cosa que tinguéssim prevista, però si és una qüestió que econòmicament és viable que es pogués fer, jo no sé si l'actual govern s'ho ha estudiat, però si és una cosa viable que econòmicament es pot fer i que és necessària, encara que no ho tinguem previst, si algú té aquesta bona idea, també ens la fem nostra, per suposat.
Aviam, un moment. He escoltat el debat de fa 4 anys, sí. I en ell ja es donava per entès que hi hauria un centre de dia. Sí. Alguns deien que seria
la tercera planta,
l'altre és la farmàcia. Com ho veieu vosaltres, això?
Mira, lo del centre de dia és un tema que és recurrent, anem parlant sempre i busquem llocs, i fins ara no ens n'hem sortit. La farmàcia, l'antiga farmàcia, la veritat és que és una meravella el lloc on està, però tenim un inconvenient important. Té només 5 metres de fons. És molt llarg, però només 5 metres de fons. Què passa quan has de posar accessos per gent que tingui una mica de dificultat? Ja no dic del tot, una mica. És molt complicat, molt, encabir-hi masses coses. O sigui, com a centre de dia, l'estudi mínim que es va fer en el seu moment que vam fer, ens va semblar que no era viable, perquè no era profitable en aquest sentit. Vale? Però no perquè sigui un lloc lleig, és un lloc xulíssim, però clar, s'ha de mirar la manera que allò realment li puguem treure el suc. Una de les coses que s'hi han fet allà, s'hi han fet cursos de diferents coses. I en principi ens hem adaptat al que hi havia i sense haver-hi de gastar quartos perquè no n'hi havien, doncs s'ha anat utilitzant. També s'ha utilitzat, i ho veieu tots, com a magatzem de coses quan es fan activitats a la plaça. Però és un ús que potser no caldria, vull dir, hauríem de buscar-hi una altra cosa. Però s'hauria de fer un estudi de manera que es pugui, que hi hagi mobilitat a dintre d'aquest edifici. El que no pots, bueno, des del punt de vista operatiu, vull dir, no pots posar 5 sales seguides que per anar a l'última hagis de creuar les 5. M'entens? O sigui, què fas? Una sala única? I què hi posaràs allà? Si has de fer els banys ja no t'hi cabran. És una mica complicat i potser la solució seria fer un concurs d'idees i que la gent digui a veure què hi faria i com. Que això estaria bé també, perquè a vegades un de sol no hi veu les coses.
Però primer que la vagin a visitar, perquè es fa de fora, tu no, dius, no, la farmàcia, oh, que gran, i quan un cop ets a dins...
Clar, però vull dir que jo que sàpiga... A veure, no s'ha dit mai a ningú que no es pugui entrar...
Per això, però vull dir que n'hi ha molts que diuen, oh, per què no es fa la farmàcia això?
Clar,
aneu a visitar primer i veureu el que hi cap.
I és maco, la veritat és que l'edifici és maco, però realment té molt poc fons, o sigui, és molt, molt, molt estret.
Però potser no és la solució pel centre de dia.
No, jo crec, a veure, jo realment crec que no és pel... Jo no crec que no és pel centre de dia,
No, ells no ens donarien la subvenció perquè no compleix els requisits tècnics.
Jo crec que no podríem fer-hi allà un centre.
Tinc una pregunta en relació al que ell ha dit, he escoltat això que es va fer fa 4 anys, i vosaltres, des de Junts, portàveu la proposta de fer la tercera planta, fer el centre de dia. Mm-hmm. Això què ha passat? O sigui, quins inconvenients hi ha hagut?
S'ha canviat el projecte, no s'ha pogut fer així.
Qui ha posat els impediments?
Les situacions, hi ha hagut moltes coses que no s'ha pogut fer. De moment, el centre de dia no s'ha pogut fer. Que no vol dir que no vol dir que no es pugui intentar una altra cosa.
I aprofitant, si ara no està, no, el concurs aquest està així a mitges, no es podria tornar a insistir i tornar a demanar que fessin aquesta tercera planta?
Jo crec que no és el moment ara, això. Jo crec que no sé, que hauríeu de buscar un altre lloc i mirar a veure si es pot fer.
És que el concurs ha dit que ja estava fet.
El concurs sí, el que passa que ara s'ha estat aturat. Ara pots canviar una altra vegada. Home, les coses, el no, el temps ja de naixement.
Bueno, sí, però si s'ha de canviar el projecte vol dir que tornem a començar 10 anys
enrere. No, jo no estic dient que tornem a començar. No. O sigui, no,
no sé, buscar solucions, no ho sé.
Diu que s'ha aturat perquè som eleccions.
Vosaltres sou més polítics que jo i sabeu els funcionaments.
M'agradaria poder contestar el que nosaltres, exactament el que dèiem fa 4 anys sobre aquesta qüestió, és exactament la mateixa que diem avui dia, perquè recordo que més que ho vam estar discutint. Un, quan fa un programa electoral, ha d'intentar dir coses, un, que siguin útils, i dos, que siguin viables, perquè si no estàs mentint. A nosaltres ens hauria encantat posar el programa electoral el 2015 i ara, que faríem un casal de dia per la gent gran, però no ho hem posat, perquè ens ha semblat que era fer volar coloms, que era mentir. Aleshores, hem apostat per dir que intentarem lluitar per aconseguir els serveis que ofereix un casal de dia per la gent gran, perquè ens sembla que això sí és possible i que això sí que és viable en aquests 4 anys, paral·lelament a treballar per el casal, que seria l'edifici en si. Dit això, penso que tant aquests serveis de casal de dia per la gent gran com actualment tota l'activitat que fa el casal municipal de la gent gran s'hauria de els primers buscar-los i els segons donar-los tot el suport del món, perquè jo si he volgut venir a substitució del PAE, jo no sóc el més jove, diguéssim, el més gran de la candidatura, no? Però si he volgut venir és perquè jo penso que aquesta societat té un deute amb la seva gent gran i que no sempre són ben tractats, que no sempre se'ls valora, que a vegades se'ls margina. Jo penso que això hem d'assumir la responsabilitat d'això i posar-hi una mica de solució a la gent jove. Jo he volgut venir aquí a aquest debat per això, perquè a mi em commou això. I concretant, penso que haurien de donar tot el suport a totes les activitats que fa el casal municipal de la gent gran, perquè hi ha molta gent que està sola. Moltes vegades només coneixem el que veiem o el parent. Hi ha molta gent gran molt sola, moltes dones vídues que no poden sortir a casa, gent que no es pot moure, gent que se li fan els dies molt llargs. I penso que la gent gran, però també els joves i els no tan joves, hauríem de fer alguna cosa i hauríem d'implicar-nos, i això vol dir donar tot el suport i tots els serveis i tots els recursos possibles, els que hi ha, sense mentir, sense enganyar, perquè això no sigui així. Hem de combatre la soledat de la gent gran.
Nosaltres portem 3 propostes concretes en relació a aquest tema que tu estàs parlant. Una és la interacció entre generacions, o sigui, la interacció entre joves i gent gran.
Això em sembla estupendo.
Fer que hi hagi contacte. Vam fer una taula rodona, sabeu que hem funcionat per taules rodones, demanant l'opinió de la gent, i vam fer una taula rodona amb la gent gran, i clar, deien, per exemple, és que a vegades ni ens saluden pel carrer, és que no sé què. Clar, coses, o sigui, es tracta de buscar inèrcies que facin que hi hagi cohesió, que hi hagi convivència, que el poble sigui poble. Llavors, una cosa seria aquesta interacció amb el jovent. Una altra que proposem és el banc del temps. És una cosa que no val diners, és una cosa que és muntar-ho i que és actitud, o sigui, agafar i aquesta soledat que deia l'Arnau, que és cert, hi ha molta gent invisible que...
Ara ve que hi ha del minut d'or. O sigui, que mira el rellotge i sembla que hauríem de donar un minutet a cada un, no? Qui vol que és el primer, el segon...
Jo vull dir una cosa, perquè esteu parlant de gent gran i tinc ganes de dir una cosa. Aniré ràpid, t'ho prometo, vale? Un minut. El que vull dir és que la gent gran de Sant Feliu està molt activada, que es fan moltes coses en el casal. La gent que hi va, i ho saben, que es fa absolutament de tot, des d'anglès, pintura, informàtica, cosir, gimnàs, ioga, memòria, fan moltíssimes coses. ¿Vale? Llavors, l'Ajuntament què fa? Ajudar tot el que pot en aquest sentit. Que es poden afegir coses, sempre se'n poden afegir. Quan algú fa una proposta, el ioga fa 2 anys i mig no es feia. Vam proposar ioga, s'ha pogut anar fent, doncs endavant. A veure, l'Ajuntament el que vol és que la gent gran visqui amb el màxim de dignitat possible els anys que puguin quedar-li i promou absolutament tot, no només el del casal, sinó teleassistències, el SAT, el que sigui, el servei d'atenció domiciliària és municipal i també es promou. Per què? Perquè volem que la gent gran tingui la vida el més digna possible, perquè realment la gent gran és la nostra història. O sigui que si no els protegim nosaltres, malament rai.
Bé, últim minut, no entenc?
Sí,
Va, la meva última intervenció. En primer lloc, moltíssimes gràcies, perquè jo penso que aquest és un... està bé situar el que és les polítiques per la gent gran en un dels 5 principals temes que una codinenca ha decidit que han de ser temes de debats sectorials entre totes les candidatures. En segon lloc, han sortit aquí propostes diverses que penso que tots hem coincidit. Jo us proposo a la resta de partits que al marge dels resultats i al marge de qui sigui govern i oposició, en allò que hem coincidit que no quedi aquí.
Nosaltres...
canvi alguna cosa. I per últim, només, perdona Carme, per últim, només dues coses molt ràpides. Insisteixo en el que he dit, hi ha molta gent gran que viu sola, hi ha molta gent gran que li costa anar a comprar, hi ha molta gent gran que li costa anar als hospitals, treballem això, hi ha molta gent gran amb un coneixement enorme, aprofitem d'aquest coneixement sobre la nostra història, sobre el que som. Aquí tenim exemples molt importants. I per últim lloc, doncs com això és un debat electoral, sí que m'agradaria dir que el proper 26 de maig, a les eleccions municipals de Sant Feliu de Codines, alguns ens diuen que només tenim dues opcions, no? Que ja fa molts anys que hem de decidir o entre Pla de Vall o Fontserè, o entre Fontserè i Pla de Vall. Bé, doncs no. Hi ha molta gent que no vol més majories absolutes, hi ha molta gent que no vol canvis dràstics. Entre les majories absolutes i entre els canvis dràstics pensem que hi ha molta gent que vol seguir avançant, però no en mans d'una sola persona o en mans de l'aventura, sinó tots junts, i bé, nosaltres bueno, ens oferim per això.
Tot això, que aquestes nenes també volen raonar.
Bé, jo, això...
Ah, es falten dos minuts.
Com és una qüestió de les eleccions municipals, m'ho he guardat per aquí.
El que vulgueu, dos dos.
Toquen a mi, no? A veure, nosaltres, d'entrada, hem posat tot el treball...